Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat, jo diria que és setmanal i, a més, anual, amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, de moment gaudim de l'any nou, sembla que s'ha superat la primera fredurada de l'any, esperem que sigui l'última. I comencem l'any amb un convidat gairebé diria de luxe.
Molt bé, molt bé. Per cert, que aquest 2026 és la temporada número 20 del programa, tu que portes la comptabilitat?
Sí, sí, no hi ha gaires programes radiofònics que hagin sobreviscut 20 anys.
Això també és veritat. Molt bé, doncs sense més preàmbuls anem a donar pas al nostre convidat. Avui anem a Figueres i anem al Museu del Joguet de Catalunya i saludem el seu director, Pep Canaleta. Pep, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Moltes gràcies a vosaltres d'haver-me convidat i encantat d'estar amb vosaltres. I crec que en Víctor ha exagerat una mica, però moltes gràcies de convidar-me.
Bé, la veritat que tenim encara en ment moltes, en aquests 20 anys de programa, no sé quantes vegades, Víctor, ho hauríem tingut amb nosaltres, amb en Josep Maria, Joan i Rosa, però van ser unes quantes, no?
Unes quantes, sí. No només pel propi museu, sinó especialment per les exposicions temporals.
Sí, sí, sí. La veritat que jo diria que dels probablement dels millors programes que haguem pogut fer o dels menys dolents programes que haguem pogut fer en a la història del programa, de ben segur que algun d'aquests programes, diguem-ne, memorables havia estat amb Josep Maria, Joan i Rosa, el nostre record per ell, que ens va deixar, crec recordar que era a inici de l'estiu de 2025, de l'any passat, no?
El 3 de juliol, 3 de juliol de l'any passat.
Correcte. Molt bé, doncs el nostre record sempre agraït per la seva figura i per el seu llegat, que és aquest Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, del qual Pep Canaleta arriba amb una responsabilitat molt gran perquè el que es troba és un llegat important, no?
Sí, tenim un gran fons, moltes donacions, moltes col·leccions i un patrimoni de moltes generacions contingut en un sol espai. La feina d'ara és continuar el llegat d'en Josep Maria, mantenir una mica el seu esperit, la manera en què es vinculava i es relacionava amb la ciutat i amb tots els sectors socials de Catalunya, diguéssim, i una mica també de l'estranger. I bàsicament és tirar-ho endavant amb més força que mai i intentar transmetre els seus valors a la societat.
Bé, una de les singularitats, entre moltes d'altres, que té aquest museu és que el material exposat i també el dels fons, que si tenim temps ja en parlarem, les reserves del magatzem, diguem-ho així, és per aportacions de la societat. Vull dir, no sé si en algun cas s'ha fet alguna compra d'un determinat joguet, però evidencia que la societat ha entès el museu. Tant com es manté aquest esperit de dir, escolti, ens depositin, ens confiïn els seus joguets. Aquest és l'esperit original i es manté, és aquesta la qüestió.
Sí, sí, sí. És un dels punts forts que jo crec que té el museu, i no només per l'objecte en si, sinó que moltes vegades té tanta més importància la història del personatge o la història que ha viscut aquella peça o aquell joguet que no pas el propi joguet en si. No? I llavors això li dona una riquesa al museu que poc altres llocs té, no? Perquè pots contextualitzar i pot donar molta més importància que la pròpia peça, no? Perquè ja, sobretot recentment, des de que hi ha molta més industrialització, a vegades té més significat de qui ha sigut o com s'hi ha jugat o com s'ha fet servir o com s'ha utilitzat o l'icona que ha sigut per fer socialment està només important pel propi valor de la peça, no? I llavors, amb això, durant aquests darrers anys, jo crec que hem posat al dia una mica tot el procés de donacions i ho fem ja una qüestió digital, es pot fer a través d'una petició, busquem, s'emplena una mica més el contingut a nivell informàtic i llavors es fa com un assessorament amb experts, depèn de la peça o de l'altra, i llavors aquí es fa una valoració i es s'accepta o no s'accepta, o es busca alternatives o s'assessora per restaurar, o depèn de cada peça la necessitat que tingui.
Entre aquest fons ampli de la col·lecció, una col·lecció, com dèiem, amb un dipòsit important, i també el nombre de visitants, que també té la seva evident importància, el museu va néixer, va créixer i s'ha fet petit, no? I s'han hagut de buscar solucions.
Sí, estem intentant que el museu es faci gran, no? Com deia Josep Maria, i bé deies ara, el museu ha de créixer i fer-se gran. I jo crec que ara estem, gràcies a l'Ajuntament de Figueres, i segurament més endavant la Generalitat i altres institucions com la Diputació de Girona, esperem que pugui créixer i creixi molt bé. Demà, que és dia 10, farem un acte aquí en el Museu de Joguets, en el carrer, on l'Ajuntament de Figueres farà com l'acte de compra d'un edifici adjacent al Museu de Joguets, que ens permetrà poder ampliar aquest museu quasi un 50% més del que tenim actualment en el museu, no? És una petita part, però conjuntament amb la part que tenim nosaltres, amb una reestructuració, podríem arribar a tenir quasi un 50% de més d'exposició. Bé, per tant, jo crec que anirem a ser gran. Perdó.
Bé, el Museu del Joguet de Catalunya, des de Figueres, ens permet, doncs, gaudir d'una visió, doncs, del sector. En què ha canviat? Parlem de gairebé un segle o més d'un segle de joguets o de joguines que hi ha aquí depositades. El sector, em refereixo bàsicament al sector que produeix les joguines. En què ha canviat? Hi havia hagut joguines una mica mítiques, doncs els que ja tenim uns quants anys, podem recordar des del Mecano o les nines de Mariquita Pérez, en fi, hi havia tot un d'allò. Què ha canviat? Intuïm que deu ser, doncs, d'una part la mecànica, l'electrònica, d'això. Com ha evolucionat el sector de producció de joguets?
Bueno, la producció ha variat molt perquè ha sigut més industrialitzant i tenim moltes més donacions de determinades generacions, que hi ha generacions que tenen molts més objectes de producció més industrial, i sobretot en la part tecnològica, que ens trobem que la part digital dels videojocs, els primers jocs electrònics, tot això és una de les reptes que en aquest nou espai que allò tindrà cabuda, tota la història del videojoc a Catalunya, que ja n'hem fet diverses exposicions temporals i han tingut molt d'èxit, són de les que més visitants ha portat. Això és una part important i crec que aquest espai ha de ser visible i ha d'estar en el museu. També la part d'interacció, la relació amb els joguets, amb les peces, actualment són més interactives. I una altra part que també ens ha canviat molt és els discursos, les lectures i com es llegeixen i com es fan les revisions amb la societat actual. Tot el que és la perspectiva de gènere, la pla de la colonització, hi ha tot de temes que actualment estan a primera línia de museografia i de museologia, i que actualment això ens qüestiona alguns replantejaments de reorganització, no? O de contextualitzar i explicar cada joguet en el seu entorn, no?
Bé, de joguets, tots ens ve la idea o la figura dels joguets clàssics de la història del món del joguet, no? Però és cert que és un món en constant evolució i que Igual que els museus també han anat evolucionant i s'han anat digitalitzant. Com heu viscut el procés de digitalització i com el teniu previst amb aquesta transformació constant que pateix la societat de cara a aquest futur més cibernètic?
Nosaltres estem en fase de digitalització. No tenim digitalitzat el museu, estem treballant-hi, però en mica anem, totes les actuacions que anem realitzant el dia a dia, totes ja es van digitalitzant, de manera que sigui, per exemple, des del centre de documentació que puguis fer consultes, des de poder consultar totes les peces que té el museu, que tot ja puguin, o sigui, ja en el dia a dia ja se digitalitzi tota la part de que després sigui molt més fàcil la seva difusió. I això és un repte que tenim, i a més del repte que explicava una mica abans de com com entra la digitalització en la interactuació entre els visitants, ja siguis adult o siguis infant, en veure cada peça, cada joguet del museu.
Bé, ja ens ha apuntat el nostre convidat, Pep Canaleta, que les donacions, perquè com que és la base que nodreix el contingut del museu, ara hi ha un procés doncs molt més, no diré complex, però sí molt més regulat, perquè a l'inici era l'aportació generosa, com ho és ara, doncs d'aquelles persones, algunes conegudes, altres doncs més anònimes, que doncs, mira, tinc aquest joguet a casa, guardeu-lo vosaltres ara. Quin procés ha de seguir? Una persona que digui, jo tinc un joguet doncs, que l'ha conservat la família, sigui doncs, de la persona que ho decideix, o sigui això, una joguina, un joguet de la família. Què ha de fer? Aquest valdria la pena que el conserveixin al museu. És a dir, per les persones que escolten el programa, que diguin, a veure... Què haig de fer perquè...
Mira, es pot posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon o del correu electrònic. Tenim una adreça electrònica que és donacions@pmjc.cat. I llavors nosaltres, o per telèfon, ens poden trucar i nosaltres el que fem és els facilitem un document on ens hi pot... a posar la descripció aquell amb totes les dades que conegui d'aquest joguet. Si té una història, doncs mira, m'ho va regalar tal persona o jo l'he tingut sempre o me'l va fer, jo el coneixia el fabricant, tota la informació màxima que tingui d'aquest joguet, i llavors ens ho envia algunes fotografies, sempre demanem, i llavors ens ho envia en el museu, i nosaltres el que fem és, en funció del joguet i de l'objecte que sigui, busquem els nostres assessors més especialistes, no sé si és en trens o en mines, o depèn de com videojocs o el que sigui, demanem la informació i mirem si té una importància rellevant per al nostre museu. A vegades hi ha peces que estan trencades o que no està molt bé, però per completar una col·lecció o les caixes a vegades són importants. Per tant, nosaltres demanem el màxim d'informació que tinguin que ens ho enviïn a través d'aquest formulari. També ho poden mirar a la pàgina web, que no ho he dit, que també hi ha l'espai on poden emplenar-ho i enviar-nos el formulari. Bé, la veritat és que hem canviat una mica de l'esperit d'un col·leccionista a un esperit una mica més, ara més professionalitzat, diguéssim, de museu, eh?
Hi ha persones que han visitat ja el Museu del Joguet de Catalunya perquè té els seus anys d'història i perquè evidentment és un museu molt recomanable i molt interessant. Per aquells que ja hi han estat però que fa un temps, uns anys que no hi han vingut, què els hi ha de dir en Pep com a director del museu per tal de recordar la necessitat de refrescar aquesta visita?
No sé si hi ha una recent donació, que jo crec que és bastant important, que crec que en Josep Maria n'estava molt i molt content, que era una donació de la filla de l'André Breton, que va donar unes marionetes fetes a Mèxic per uns artesans mexicans que havien anat a comprar juntament amb la filla Calo, i que són molt boniques i que sí, és una de les recents incorporacions i que crec que pot ser molt bastant interessant que vinguin a visitar-ho. Actualment també tenim una exposició temporal de la Barbie, d'una col·lecció d'un agent d'aquí Figueres que té una grandíssima col·lecció de Barbies, i hi ha Barbies precioses i de principis des dels seus inicis. I bueno, tornar a veure l'Ocito Marquina també jo crec que és important, i tots els primers anys de l'etapa de l'Anna Maria i d'en Salvador Dalí. Jo crec que el millor del museu és perdre's pel museu i anar veient diferents sales d'exposicions i acabant amb les parts més últimes tecnològiques dels videojocs, i poder intentar jugar amb algun videojoc d'aquests antics i perdre't bàsicament pel museu.
Hem parlat de les relacions entre els donants, o els, ja siguin doncs, que ja han fet donacions, els que s'ho plantegen, i quines són les relacions entre el museu i els fabricants? Perquè suposo que també deu ser un sector important pel museu, però segur que el museu també és important pels fabricants. Quin tipus de relació hi ha entre el museu del joguet i els fabricants de joguets?
Hi ha una relació, sobretot amb el fons de documentació, de història d'antics joguets, que amb alguns fabricants, com a part de consulta de com es feien o com de determinats joguets d'èpoques. I també tenim relació d'alguna vegada algunes presentacions d'algun joguet, i tenim... El que passa que actualment, antigament, potser hi havia més relació a nivell de presentacions i de perquè era tot més no era tan digital, i actualment ho tenim una mica no en stand-by, però diguéssim la relació és una mica més distant. Hi ha col·laboració, però no tenim allò, aquella passió que hi havia abans de fer una presentació en premsa i en gran a dintre del museu. Ara és més de relació amb presentacions i amb productes que també nosaltres tenim a la botiga i que podem vendre i difondre i tenir, però bàsicament actualment només és en plan de recerca i de història per contextualitzar o i també per donar part del fons que l'empresa X que desapareix o que atenca una secció i aquesta part de joguets ja no els farà servir, doncs els dibuixos a mà, els dissenys de les caixes, coses del producte, així ens ho donen pel fons de documentació, però no hi ha aquella efervescència doncs, de presentar cada any un joguet en el museu de joguets. Això no ha canviat una mica.
Bé, tots sabem el que passa avui dia amb el curiós fenomen del telèfon mòbil, i tots sabem el que passa amb els joves, amb la mainada dels joves i també els grans. Jo anava a preguntar-li a en Pep Canaleta si avui dia, amb tota aquesta situació, qui sap jugar millor, els nens o els pares?
Depèn del joc. Hi ha molts nens que no saben com se juga en jocs que els adults ens considerem que els sabem, bueno, que per si s'ha de saber perquè hi hem jugat des de petit i els hi hem d'explicar. I això és molt curiós, veure com la gent gran explica com es jugava amb aquell joguet i a l'inversa. Quan ens passem a jocs tecnològics, de seguida veus a l'infant que diu no, has de fer així, has d'anar cap aquí, has de fer anar així. I això jo crec que és una de les coses que en l'espai de joc del museu i quan vas visitant les sales vas veient que com pot ser que no sàpiguen per què servia aquesta cosa, no? Però és que ells no ho han vist, no han jugat, i llavors els infants no saben, i els adults ens passa igual amb videojocs o amb jocs electrònics.
Ara diferents museus de Catalunya, especialment, doncs estan mostrant i valorant i explicant doncs el que és el magatzem dels joguets, perquè normalment un museu potent com és el Museu del Joguet de Catalunya, en aquest cas, doncs té les peces importants o que considera importants o singulars, diguem-li com vulguem, exposades, però després hi ha el magatzem. És a dir, que normalment un museu important, insisteixo, doncs té tantes o més peces en un magatzem que no les peces exposades. Això doncs, és molt valuós per qualsevol museu de qualsevol tipus. I ens consta doncs, que el Museu del Joguet a Figueres també està recuperant, valorant, exposant, diguem-ho així, les seves reserves al magatzem. Quin és el sentit d'aquesta política museística vigent?
Mira, el problema és que, bueno, el problema o avantatge o sort és que tenim un magatzem molt gran on hi ha més de quasi 30.000 peces i en el museu només exposem unes 8.000. Què vol dir? Que tenim moltes peces que estan molt bé, que estarien, creiem que s'han d'ensenyar, però que a vegades amb el discurs de tot el museu ens costa una mica com ubicar-la, com posar-la i com fer el discurs que tingui i que tingui una coherència amb tot el discurs del museu. Llavors, una manera que hem trobat i que creiem que pot funcionar i que molts museus, com explicaves, estan traient i estan posant amb les visites en les reserves, és que tu puguis visitar i veus les obres com visites la reserva. Nosaltres no tenim la reserva visitable, perquè és una reserva fora del Museu de Joguets, i que és en un espai que és més industrial, que no és tan visitable, però el que sí que fem és, quan estem catalogant i arxivant i trobem peces que són importants o que podrien arribar a ser una exposició o que creiem que s'haurien d'exposar, intentem portar-les al museu i que es vegin. Últimament estem fent, des de l'any passat, s'està fent una campanya molt per posar, perquè des de la pandèmia hem tingut moltes donacions i teníem una mica col·lapsat el magatzem, hem començat una campanya de digitalitzar i d'introduir moltes peces més i d'anar fent la col·lecció, anar-la siglant i anar-la posant al dia. Llavors, això ens permet que anant allà anem veient diferents peces i diuen, ostres, aquesta estaria bé exposar-la. Llavors, una de les idees que ens va ocórrer era, bueno, dues idees, una és que una persona visiti aquestes reserves, visiti el que estan treballant, faci una tria d'algun dels objectes que li fa més gràcia i expliqui el motiu i per què, i la portem al museu, a dintre una vitrina, amb la contextualització, explicant aquesta persona, o sigui, un artista, aquest any és en Jordi Mitjà, que és un artista figuerenc d'art contemporani, que ha triat una peça d'en Pere Noguera que estava en la reserva i l'ha dut aquí al museu, i es pot visitar i es pot veure, i el context en què l'ha situada i per què l'ha triada en Jordi Mitjà. Això és un dels punts que hem fet per poder fer visible les reserves, i l'altre punt que estem treballant actualment és amb l'ampliació que es preveu fer en el museu, mentre no es obres i no es redacta el projecte i no es fa tot això, un dels espais que hi ha que dona al carrer Sant Pere i que té molt de finestral i es pot veure per quan passeges pel carrer Sant Pere, posar allà el nostre taller que tenim a dintre del Museu de Joguets de Restauració, el posaríem en la sala aquesta del carrer que es pogués visitar i veurien la gent des del carrer, podria veure com es restaura les peces i, a més, podrem fer com una petita exposició de les peces que hi ha en el magatzem mentre com es posen i es conserven i les últimes donacions es podrien veure des del carrer, visitable des del carrer. I això és els dos punts que estem fent per poder ensenyar una mica el que tenim amagat dintre a la reserva.
Molt, molt interessant. Figueres, com tothom sap, té un dels museus més visitats arreu de l'estat espanyol. Això és una pregunta que fem sempre quan parlem amb un director de museu de Figueres, especialment quan no són el museu Dalí. Arriba tota la gent que podria arribar al Museu del Joguet aprofitant aquest flux de visites tan important que té Figueres, visites museístiques?
A nosaltres ens arriba molta gent i estem molt contents i fem un petit descompte i tot a l'entrada de la gent que ha visitat tant la Casa Natal com el Teatre Museu Dalí, perquè és el públic potencial que tenim nosaltres. Nosaltres estem molt contents que vinguin, si bé necessitaríem que vingués molta més gent. Som un petit museu, ens costa molt donar-nos a conèixer i ho intentem, i sí, que ens agradaria poder captar molta més gent de la que ve a visitar el Museu del Dalí.
Darrera pregunta, Víctor.
Ja, sense variar el tema, suposo que uns visitants fidels deuen ser els alumnes de les escoles, si més no, de les nostres comarques. Coneixen les escoles de Catalunya el contingut tan valuós de cara a segons quins sectors del seu alumnat, l'existència del museu? Quina és la relació amb els centres d'ensenyament que tenen insisteixo, un públic potencial molt important pel museu?
Nosaltres tenim, des de fa un parell d'anys tenim tenim una línia de les escoles que ens funciona bastant bé. Hem augmentat moltíssim les visites escolars, sobretot amb perspectiva, amb discursos de perspectiva de gènere i amb temàtiques com, per exemple, l'any passat García Lorca, que feia el centenari, que havia estat aquí a Figueres. Com són, el problema que tenim és entrar dintre els currículums de les escoles. Que el nostre discurs entri dintre el currículum de les escoles i llavors tenen una raó més per poder venir visitants al nostre museu. És a dir, en el Museu Dalí, per la importància d'en Dalí en la pintura, però ja entra dintre el currículum de les escoles i, per tant, és un punt més que tenen. I nosaltres estem lluitant, intentant que introduir diferents elements que tenim en el museu que puguin entrar dintre aquests eixos curriculars i poder atraure molts més escolars. De totes maneres, estem molt contents perquè anem creixent cada any, any rere any, la quantitat d'escoles que ens venen a visitar, i no només de les comarques gironines, sinó també d'arreu de l'Estat. Entenem que la distància és un imperatiu, però mica en mica jo crec que anem, cada vegada tenim moltes més escoles. Hem fet molts projectes també a la Catalunya Nord, amb l'escola de la Bressola, i això també ens aporta bastants escolars de la Catalunya Nord, que això també, la proximitat, ens ha anat molt i molt bé.
Pep Canaleta, no tenim més temps, únicament segons per agrair avui l'entrevista, per agrair la presència i les paraules del director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres. Pep Canaleta, gràcies, molta sort, salut i a jugar.
Moltes gràcies i us convido a venir quan vulgueu i fer un repàs a tota la col·lecció del museu.
Molt agraïts. Víctor, tornem
Sí,
la
la
propera setmana,
setmana,
17 dies.
si Déu vol.
Doncs recordeu que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona. Tornem la propera setmana. Molt agraïts per la vostra audiència. Fins aviat, adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.